Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia. 10 minuts, arribem a 2 quarts d'una del migdia. Això és la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Us porto molt de gust i a més a més, us porto molt de gust perquè començarem amb un tema, crec que, positiu. Mireu, quan les administracions fan coses, inverteixen diners en projectes i demés, tot és discutible. La majoria de coses que fan les administracions públiques es poden discutir en funció de moltes coses. Aquesta és difícil de discutir i podem pensar que són diners molt ben posats. Parlem d'ajudar la gent que ho necessita. L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un pla pilot que ofereix un servei de joc assistit per a infants amb discapacitat. Tindrem aquí a l'estudi el regidor d'Infància, Joventut i Persones Grans, amb discapacitats, el senyor Joan Ramon Riera, que ens parlava del tema de la prova pilota, que en consisteix i quins són els objectius i com es pot demanar aquest servei. En parlarem per començar aquest darrere, entre d'altres coses, entre coses com la dictadura de la felicitat, això també en parlarem. Però abans anem a repassar com tenim el temps, trànsit, actualitat, i penso que comencem amb les orelles aixecades davant de possibles fortes pluges, fortes tempestes a territori català. Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. De moment hi ha tranquil·litat. Si algú surt al carrer pot veure que més o menys encara els cels estan encerents. Sí, sobretot aquesta tarda, que es començaran ja a créixer els núvols, hi ha possibilitat de pluges arreu de Catalunya que seran especialment intenses, de fet amb tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra, punts de l'interior i del prelitoral. S'han activat avisos, de fet jo sempre ho dic, si veieu el mapa del Servei Meteorològic de Catalunya fa una mica de por, perquè gairebé tot és taronja o groc. De fet, Protecció Civil ha emès diferents avisos per possibles inundacions i els típics consells, evitant la mesura del possible desplaçaments o aparcar, per exemple, lleres de rius, acampar o aparcar. Passem d'un extrem a l'altre,
És a dir, que malgrat ho diguis 30 vegades, és allò que sempre veus un cotxe flotant, que acaba també flotant al mar. Sempre passa, Ahir, precisament, parlàvem d'això amb l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, amb el Sergi Corral, que ens explicava el per què es produeixen aquests fenòmens i el per què poden ser, comparats amb altres estius, més forts aquestes tempestes. És la qüestió de l'elevada temperatura del Mediterrani per sobre de l'habitual i aquest aire fred en alçada que provocarà aquestes tempestes.
Però la temperatura, amb tot, continuarà sent semblant.
Calorada.
Tenim ara 32 graus a Barcelona, 34 a Girona, 30 a Tarragona, 31 a Lleida i 28 a Andorra a la Vella.
Molt bé, què tal la circula per la xarxa viària i què tal tenim el transport públic?
Els transports públics no hi ha incidències i a les carreteres trobem un carril tallat a la PC a Montmeló en sentit nord, que deixa uns 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt. També hi ha algunes complicacions a la ronda litoral i a la de dalt en sentit Trinitat. I hi ha ara mateix circulació intensa a la C-242 a l'altura del Forja, on es dona pas alternatiu per un incendi. També hi ha retencions ara a la B-23 de Sant Feliu de Llobregat en direcció Martorell a causa d'un altre incendi, en aquest cas de vegetació al marge de la via, concretament al voral, però en sentit contrari.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat, Yolanda?
Doncs mira, avui parlarem d'un tema policial, però d'un tema diferent. Sempre parlem d'operacions, no, de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, dels Mossos d'Esquadra. Doncs avui destacarem que un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei i un agent de la Policia Nacional van salvar la vida d'un home, el Vicente, de 75 anys, que va patir un infart mentre renovava el DNI a les dependències policials, a la comissaria de Plaça Espanya, on tenen compartides aquestes dependències, Mossos i Policia Nacional. Sí. Es dona la circumstància que hi havia un mosso que havia de renovar el passaport per les seves filles, van veure com el Vicente es desplomava i els dos agents, l'agent de la Policia Nacional i el mosso, es van tornar per practicar-li les maniobres de reanimació. Doncs van aconseguir estabilitzar-lo fins que va arribar l'ambulància del SEM. El Vicente ha estat operat amb èxit. Sembla ser que no tindrà cap seqüela com a conseqüència d'aquest infart i ell, lògicament, està molt content i agraït, doncs, el fet als dos agents que li hagin pogut salvar la vida.
Doncs mira, malgrat la situació de preocupació que et doni un infart, li ha donat al Vicent en el lloc més positiu que li podia donar amb agents que tenen aquests coneixements de primers auxilis.
I que hi havia també ara ho diré, un aparell també per...
Un desfibrilador.
Exacte.
D'aquests que es posen per totes bandes.
Exacte.
Sí.
Perquè, clar, igual ens passa a tu i a mi, no sabíem si el sabem col·locar. Exacte. Bé. Efectivament.
Iolanda, moltes gràcies. A l'una més.
A l'una més.
Fins després. L'actualitat esportiva amb Lewandowski presentat al Barça amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz. Doncs ja està en marxa, aquesta gran festa al Camp Nou per presentar el davanter polonès que es va incorporar fa menys de 3 setmanes a la gira americana, i el club li ha organitzat aquesta festa de portes obertes a l'estadi per presentar el fitxatge més mediàtic de l'estiu. Des de les 11 està entrant l'afició a l'Spotify Camp Nou. Allà hi és el Víctor Navarro. Víctor, bon dia.
Bon dia, Sílvia, José Miguel, megafonia a tope, cantant ara l'himne del Barça amb la grada del Camp Nou. S'estan omplint la segona i la tercera, la de baix la deixen buida. El club espera uns 45.000 aficionats. Lewandowski sortirà a la gespa en uns minuts amb la samarreta del número 9, i a la 1:30 més o menys anirà una mica de retard. Hi haurà la roda de premsa de Lewandowski. En res, en uns minuts comença la presentació de la nova estrella del Barça, Robert Lewandowski.
I serà casualitat o no, però aquesta festa arriba just un any després que Leo Messi sortís del Barça. El club anunciava, tal dia com avui, amb un sorprenent comunicat, que no podia renovar l'argentí. Avui es farà oficial la sortida de Neto. El porter italo-brasiler marxarà al Bournemouth.
Això és fred i calor, eh? Aquesta notícia que m'has donat és fred i calor. La calor pel Lewandowski i el fred, ostres, va marxar Messi.
Sí.
Ostres, és dur, cara i creu de la moneda, eh?
Sí, senyor. I hem de recordar que l'equip prepara el trofeu Joan Gamper, que es disputa aquest diumenge contra el Pumas Mexicà a les 8 del vespre. A l'Espanyol, Diego Martínez acaba de parlar en roda de premsa abans del partit que disputa demà l'equip contra el Nàpols, i ha parlat sobre Raúl de Tomàs. Ha dit al tècnic que compta amb ell i que vol jugadors disposats a donar el 100% per l'equip. Recordem que RDT encara no ha jugat aquesta pretemporada. A falta de confirmació oficial, l'Espanyol tindrà un fitxatge avui, el migcampista de l'Eibar, Edu Expósito, que signarà per 5 temporades. El Girona jugarà el 5è amistós de pretemporada demà contra el Bolívar de Bolívia, el trofeu Costa Brava al municipal de Palamós, a les 9, i avui comença el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme a Silverstone amb Aleix Espargaró lluitant pel títol a 21 punts del líder de la General, Fabio Quartararo.
Ah, estic esperant ja les preguntes del dia, m'encanta votar.
Les explico. Quants gols...
Ah, les tens, estic aquí versionant. Explica.
Quants gols farà Lewandowski aquesta temporada?
Ostres, quina pregunta més oberta i subjectiva, eh?
Menys de 20, més de 20, més de 30, més de 40...
Jo espero més de 30.
Sí? Tu ets dels optimistes, eh?
Sí, perquè crec que està molt ben assistit en aquest cas.
Mm-hmm.
Jo crec que la que li entri la primera... Sí, les que va
encara
pogut,
no ha entrat.
Si en pretemporada hagués encertat totes les oportunitats que ha tingut, m'explicareu, però jo crec que la que entri la primera, això serà un festival.
Doncs esperem-ho i veurem què passa. I en clau espanyola preguntem si us sembla bé el fitxatge d'Expósito, que és l'home que s'ha de confirmar avui com a nova incorporació per l'equip. Ja estan les preguntes al Twitter d'Esportscope, allà poden contestar tots els que vulguin.
Sílvia, gràcies, a l'una més.
Adéu.
Fins després. Després, de seguida, rebem en aquest estudi el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, el senyor Joan Ramon Riera, per parlar d'aquest projecte pilot de joc assistit per a infants amb discapacitat. En parlem aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Muebles La Fábrica no vamos a dejar ni un cojín. Por reformas, liquidamos todo nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 60%. Con el transporte y montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 60%. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis.
La mejor tienda de muebles y decoración.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
En Hipoyagán las segundas rebajas mejores aún. Aprovecha las segundas rebajas en Hipoyagán. Ven a visitarnos y no te arrepentirás. Gran exposición de sofás de gran calidad. Sofá cheslón con asientos extraíbles ahora 479 euros. Hipoyagán en Tarrasa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Hipoyagán.com.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sí.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un pla pilot que ofereix un servei de joc assistit per infants amb discapacitat. Parlem d'aquest pla pilot, parlem de com funciona, parlem de com demanar-ho, amb el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitats, el senyor Joan Ramon Riera, que el tenim aquí a l'estudi. Joan, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, és un pla pilot. Com comença la idea d'això? En quin moment penseu, ostres, cal fer un cop de mà, això?
Mira, nosaltres estem molt compromesos ja des de fa anys amb l'accessibilitat universal, amb fer, diguem, la ciutat més a mida de les persones. I en aquest sentit hi han dos grans camps de treball. Un, la infraestructura, l'espai públic, fer les àrees de joc infantils, per exemple, fer l'espai públic, els carrers i les places accessibles. I això ja ho anem treballant. Però a vegades te n'adones que hi ha àmbits on només amb el disseny no n'hi ha prou. No? Només fent aquell espai el més accessible possible no n'hi ha prou. I una de les coses que havíem detectat parlant doncs, amb pares i mares de nanos amb discapacitat era aquest, de dir, escolta, si volem que els nostres fills que tenen discapacitat doncs, juguin en termes d'igualtat amb els altres nanos, doncs, escolta, necessitem un petit suport, un monitoratge, no? O fins i tot també pares i mares que són els pares els que tenen una discapacitat. Si tu vols pues, posar el teu fill al gronxador, no? Ajudar-lo a pujar, ajudar-lo a baixar. Home, pues, un pare amb discapacitat doncs, no ho pot fer. No? Doncs, hem creat una prova pilot que consisteix en un seguit de posar a disposició d'unes quantes famílies doncs, un seguit de monitors, no? Allò, per cada nano amb discapacitat o per cada família on hi hagi algú amb discapacitat doncs, hi posem un monitor, no? Perquè puguin doncs, gaudir d'aquella àrea de joc infantil.
D'acord. No? Com funciona?
Com funciona? Doncs,
una família que necessita aquest servei?
Clar, doncs de moment neix com una prova pilot en col·laboració amb les diferents entitats de famílies, de pares i mares amb nens amb discapacitat. Hem fet un conveni amb una entitat d'oci i lleure per nanos amb discapacitat que ens aporten els monitors, i el que hem fet ha sigut, diguem, t'ho hem d'imaginar com una mena de T10, no?
Sí, d'acord.
Et donen una targeta multiviatge.
Una casual, ara és casual. Ara ja no és T10, ara és casual. Ara és casual, o usual, en aquest cas, seria la casual, la de 10 viatges.
Sí, et donem des de l'IMPD, des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, doncs tens 10 tiquets per 10 serveis, no? I llavors demanes dia i hora, ja? I cada dia, o sigui, doncs, cada dia gastes un servei, no? I això ho hem fet ara, doncs, amb unes poques desenes de famílies. Ahir ho comentàvem amb els companys, a dir, aquest servei mai serà un superservei obert a tota la ciutadania, perquè sortosament són poques les famílies de la ciutat de Barcelona
que
necessiten un servei d'aquesta naturalesa. Ara, aquestes poques famílies que necessiten aquest servei, ostres, doncs ho valoràvem important. És rellevant. O sigui, els infants amb discapacitat tenen el dret al joc reconegut per la Convenció dels Infants de Nacions Unides exactament igual que la resta d'infants.
Però és una qüestió, bàsicament, sempre ha estat, com pràcticament tota la vida, una qüestió econòmica, no?, de suport, de destinar un pressupost a fer això, aquest pla, no? Bàsicament... Sobretot perquè els grans plans de pressupost sempre van...
En l'àmbit de drets socials no tots són els diners, tampoc.
Estic d'acord, estic d'acord.
O sigui, són els diners, sí, evidentment, sense els diners no faries res, però també és el compromís amb aquestes famílies. També és que la ciutat empatitzi amb el dret al joc dels infants. Vull dir, amb altres societats, si vols més pretèrites, escolta, ens era igual si els nens jugaven o no. Ara no ens és igual, ara ens preocupa, perquè jugar per un infant, doncs escolta, és fonamental pel seu aprenentatge, pel seu desenvolupament cognitiu, per la seva evolució futura. I això val tant pels nanos amb discapacitat com pels que no en tenen. Per tant, hem de garantir el dret al joc de tots els infants. I sí, és això, vull dir, són diners, home, però també t'ho has de creure. Sí, i necessitem que la ciutat s'ho cregui i que això ho vegi com una qüestió important i rellevant per fer una ciutat, doncs, més humana, t'ho deies abans.
De què depèn quan acabi la... No sé si quan acaba la prova pilot ara mateix.
A la tardor.
Quan acabi, com es valorarà per aplicar-la definitivament?
Home, doncs, d'entrada, jo crec que hem de fer un inventari de la realitat, diguem, social de la nostra ciutat en aquest àmbit. Per exemple, jo ara mateix ens trobem... Hem començat ara aquest estiu,
sí.
Estem desenvolupant, estem fent ajustos, ho estem explicant, no? I vosaltres ens hi ajudeu, els mitjans de comunicació, a arribar-hi, no? Ho estem explicant, però jo crec que ara mateix, per exemple, moltes de les famílies, doncs, es troben de vacances o es troben amb els casals d'estiu. Jo crec que el moment fort d'aquest i el moment en què podem valorar això serà aquesta tardor.
Quan l'activitat sigui es normalitzi.
Clar, què fas un dissabte a la tarda normal i corrent del mes d'octubre a Barcelona? Doncs, escolta, anem amb el nano al parc, no? Pues jo crec que aquest serà la prova del nou. I quan tinguem els informes i els retorns de quantes famílies hem participat, de quantes famílies, doncs, ho han valorat positivament, serà, pues, això, la propera tardor, que direm, escolta, val la pena fer un altre esforç o no, o ho hem de repensar o no.
A partir d'aquí, quan ja estigui tot en marxa i tal, com una família que vulgui aquest servei o que el necessiti, com el podrà demanar?
Ens ho podrà demanar, doncs, fent una telefonada a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Bàsicament, ja està.
I a partir d'aquí... Així de fàcil.
Així de fàcil, diguem. Sí. Ostres, no sé... Hi ha vegades... Igual m'avanço molt, eh? Hi ha una previsió d'overbooking? És a dir, no sé si... A veure si formo bé la pregunta aquesta. Vull dir que hi ha projectes que són molt xulos i que moren d'èxit perquè molta gent...
I precisament en el sector de la discapacitat això passa molt, perquè com que no tot és accessible, quan hi ha coses que realment ho són molt i van bé i tal, doncs llavors hi anem tots.
D'acord,
no?
això
passa.
Per aquí vaig.
Sí, no. Doncs, pues, a veure, aquest... és del tipus de problemes que a mi m'agrada tenir.
Ostres.
Saps què vull dir? No, vull dir que així.
Com es soluciones?
No, o sigui, el problema greu, diguem, és quan fas una cosa i la ciutat no la recull. El problema greu és quan fas coses que no serveixen per res. Però O sigui, que tinguem un èxit i un problema de donar servei, escolta, és els reptes que jo com a regidor de persones amb discapacitat assumeixo amb il·lusió de dir, escolta, aquí hem de posar la banya, això és important, aquí hem de fer-hi front. Vull dir, és per això dic, vull dir, és de, si hi ha overbooking, escolta, doncs és del tipus de problemes que m'agrada tenir.
Que m'agrada tenir per solucionar-ho millor.
Exacte, vull dir, el que no m'agradaria doncs és haver de negociar convenis amb la Generalitat, això sí que és un rotllo, diguem.
És farragós.
Però això, escolta, serà un repte que l'acollirem i l'entomarem.
On s'està fent la prova pilot ara mateix? Va per barris, per famílies en concret?
O sigui, la família escull en quina àrea de joc infantil, en quin parc vol anar.
D'acord.
No? I llavors queden dia i hora i el monitor s'hi troba. I cada sessió dura 60 minuts.
Doncs felicitats. És una iniciativa d'aquests projectes que fan una ciutat més humana i necessària. Quan dius, veus, aquí s'estan fent les coses, crec que s'estan fent bé. És veritat, no? Les coses que es fan des de qualsevol ajuntament, des del punt de vista de les administracions, són sempre criticables, des de molts punts de vista. Sempre, sempre. Però hi ha coses que és molt difícil criticar, com aquesta, per exemple.
Molt bé.
Joan, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Els diners ben invertits estan ben invertits, igual que invertir en salut. Això és una evidència. Atenció, pots usar cura del teu cabell i la teva pell aquest estiu. 20% de descompte en sabons sòlids, xampús i cremes Mediterranius. De Mundo Natural, les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per a comprar superiors a 40 euros. A més, a Mundo Natural pots pensar bé, i això, com utilitzo això? Doncs a Mundo Natural t'assessoren gratuïtament si truques al 91-446-0000, 91-446-0000, o enviant un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. La promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i en parafarmaciamundonatural.es. De seguida, després de parlar d'això, d'aquesta gran promoció d'estiu de Mundo Natural, anem a parlar de la dictadura de la felicitat. Què és això que sona tan malament? És que dona la sensació que estem obligats a ser feliços i se'ns oblida que la tristor també té el seu paper. És el que s'anomena, ja sabeu que a tot això li posen sempre un títol, el que s'anomena depressió somrient, quan ocultes la tristesa, quan ocultes la tristor. Hi ha un exemple molt clar que podem entendre tots molt fàcilment, les xarxes socials. Quan hi ha moltes fotografies a les xarxes socials, a qualsevol xarxa social, que transmetem, posem fotos posteriors, fotos d'una felicitat, d'una vida feliç, idònia, ideal. I això pot impactar d'una manera o una altra. Bé, és un joc psicològic que crec que és força interessant xerrar, i en xerrarem amb la professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, la Vanessa Rodríguez, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva, y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Come on, turn a little faster. Come on, the world will follow after. Come on, because everybody...
un tipus d'imatge que es penja molt, sobretot a Instagram, que estimo a la part que ho diu profundament, que és aquesta fotografia dels peus amb la mar de fons. No he acabat d'entendre mai exactament la transmissió de tot això. La primera vegada fins i tot pot ser interessant, no? Reflexa que estem de vacances, que estem a una platja i tu no, i reflexa doncs, un modus optimista de vida. Segurament les xarxes socials, quan entres al perfil de moltes persones, estan transmetent aquesta vida idònia, perfecta, ideal, que oculta una cosa, la tristor. I és que, no dic que aquestes persones estiguin tristes, però moltes vegades és el que s'anomena dictadura de la felicitat. Sembla que hi ha una obligació a ser feliç. Sí que és veritat una cosa, que tots, en aquest món, a qualsevol persona que ens preguntin si volem ser feliços, la resposta majoritària serà sí. Home, si ets un emo, igual dius que no, que t'agrada molt més la tristor, però habitualment l'objectiu és ser feliç. Per això aquesta dictadura a vegades no deixa parlar de sentiments com la tristor, tan necessària per sentir-te feliç. Parlem d'aquesta situació, d'aquesta depressió somrient, d'aquesta ocultació de la tristesa, d'aquesta dictadura de la felicitat, amb la professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, la Vanessa Rodríguez, que la tenim al telèfon. Vanessa, bon dia, benvinguda.
Buenos días.
Gracias por atendernos, Vanessa. Oye, esto de cuando se oculta la tristeza, ¿por qué la gente lo puede hacer esto? O sea, estoy triste, pero voy a disimularlo y de cara a la galería de tristeza nada.
Bueno, es un poco lo que estabas diciendo un poco en la introducción, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que se da un imperativo de la felicidad. Se supone que tenemos que ser felices, ¿no? Y esto mismo en una sociedad capitalista que nos lleva mucho al individualismo, a que todo lo tenemos que resolver de una forma individual. Y casi que somos responsables de nuestra propia salud, como que todos partimos de una misma base y que da igual nuestras circunstancias sociales, personales, familiares, que si no tenemos algún tipo de problemática de salud mental, pues es casi porque nos optamos por esa opción o somos nosotros los responsables. Entonces, si esto lo integramos, pues vivimos esta situación como una falla en nosotros mismos. Y por eso se da un ocultamiento, ¿no?
Fíjate, hablamos de esa dictadura de la felicidad, pero es que si le preguntas a cualquier persona, todo el mundo queremos ser felices, ¿no? Igual se nos olvida que la tristeza también juega su papel.
Efectivamente. De hecho, es que el ser feliz se ha instaurado en nuestras vidas como que es el objetivo a cumplir, ¿no? Ser feliz. ¿Y qué es eso de ser feliz, no? Digamos que...
Claro, ese sería el concepto. ¿Qué es ser feliz? Porque evidentemente claro, nadie tiene su objetivo, nadie es estar triste y deprimido, sino ser feliz y estar satisfecho. Pero claro, ¿cuál es el concepto? O sea, ¿qué es para cada persona ser feliz?
Claro, y que, bueno, caemos un poco en una trampa, ¿no? Porque se nos lleva a que tenemos que estar luchando continuamente para ser feliz, pero siempre podemos estar mejorando. Esto habla un poco Marx Fischer en el libro de Realismo Capitalista sobre cómo hemos caído un poco en esa trampa, ¿no? Y Edgar Gavan y Eva Yus también hacen referencia a esto. Como que nunca vamos a conseguir ese objetivo, porque siempre podemos hacer más. Y esto hay ahora que han salido estos nuevos coaches y que si tú quieres puedes conseguirlo todo, ¿no?
Como sí. Libros de autoayuda estos fantásticos que hay por ahí.
Sí, un poco la metodología Mr. Wonderful, ¿no?
Sí.
Que tienes que ponerle buena cara a todo y si no consigues algo es porque tú no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, y siempre nos ponen como un umbral más alto. Siempre vamos a poder ser más felices, pero volvemos a lo de antes. ¿Qué es eso de ser felices? Digamos que vivimos una vida más o menos normal, entre comillas, con nuestras cosas, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías, pero casi parece que tenemos que vivir en una felicidad, en una alegría continua, y eso no es posible, y menos en el mundo, en la sociedad en la que vivimos.
De hecho, para saber que estás feliz, debes saber cuándo estás triste. Y si no estás triste, no puedes diferenciar cuándo estás feliz. Es un pez que se muerde la cola todo el rato.
Efectivamente, porque además el concepto de felicidad lo tenemos en contraposición al de tristeza, tal como tú dices. Entonces, para que exista la felicidad, tiene que existir la tristeza. Uh-huh. Y las dos emociones son positivas, porque ahora se nos vende un poco el tema de que hay emociones positivas y emociones negativas. No, todas las emociones, como bien decías, tienen a su función y son necesarias.
Seguramente, Vanessa, es un concepto de gestión, ¿no? También. De gestionar las tristezas cuando las tienes y de gestionar emociones, me interesa la alegría, gestionar las emociones en sí mismos. ¿Tenemos un déficit en la sociedad, no sé, de este tipo de gestiones?
Mira, el tema de gestionar las emociones, a mí me gusta mucho Mario Vizcovic, que habla de esto, ¿no? De cómo una terminología muy de empresa se ha metido dentro del tema de las emociones, ¿no? Porque una gestión de emoción, realmente la gestión viene desde de un campo más empresarial, ¿no? Sí. Que parece que tenemos que trabajar con las emociones. De hecho, en los colegios hay muchísimos programas emocionales. En un colegio hoy en día, si no hay un programa de trabajo y de gestión de las emociones, parece que estás desfasado. Y no se trata tanto de un trabajo de gestión de emociones, sino de vivir, de sentir, de experimentar y de integrar esas emociones, ¿no? Y que son todas válidas. Y no es tanto a lo mejor dar un programa teórico de lo que es cada emoción, sino que cuando se dan diferentes situaciones en el aula o me hallo ante diferentes conflictos, integrar cómo me siento y cómo qué reacciones tengo a partir de ahí.
Tenemos esta base, pero llegan las redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales? Ese mundo tan de plástico, ese mundo que muchas veces es, o es un pozo de odio o es un pozo de vida perfecta, de espejo de vida perfecta. ¿Qué papel está jugando las redes sociales en todo esto?
Bueno, las redes sociales sabemos que hay como una tendencia a mostrar nuestra parte exitosa, ¿no? Es difícil que alguien diga, me han despedido del trabajo porque no he cumplido con no sé qué, ¿no? Sí. Siempre lo que ponemos de relieve, los titulares, son lo bien que estamos en la playa, la comida que tenemos más maravillosa, estamos con los amigos no sé dónde, siempre algo que parece que estamos en continua felicidad, caemos otra vez en la trampa. Entonces,
bueno, claro, hay una excepción. En redes sociales yo creo que la única excepción sería Twitter. En Twitter es un pozo de odio, es un pozo de que hay de todo ahí. Ahí sí que hay gente que lo explica eso. Más bien, esto que estás explicando me refería más a TikTok, me refería más a Instagram, que aquí sí que todo es súper guay, súper feliz. Twitter sí que claro. Es un poco más bilis todo.
Y si yo me estoy sintiendo mal o estoy sufriendo una depresión o un mal momento, no tiene por qué ser una depresión, y entro en las redes sociales y comparo mi vida con la supuesta vida de los demás,
sí.
Eso puede aumentar mi malestar.
Y la frustración, en todo caso, ¿no? Sí.
Efectivamente.
Pero es que claro, si te vas a yo qué sé, por un ejemplo, a Menorca o a Formentera, con esas aguas cristalinas y fantásticas, o a las Maldivas, no vas a colgar una foto para posturear, para fastidiar a los demás, para decir, mirad qué bien estoy. También es un punto satisfactorio cuando lo haces, ¿no?
Sí, de hecho, cuando colgamos algo, ¿para qué lo colgamos o para quién lo colgamos? ¿Realmente
bien.
Lo colgamos para nosotros o lo colgamos para que el resto vea lo bien que se supone que estamos, ¿no? Es un poco un escaparate de nuestra vida, que se ha llegado, eso sí, se cuelgan cosas muy mundanas, que desde lo que comes
sí.
a con quién estás, que es como, a ver, no... Sin faltar a nadie, pero lo general es de los mortales, y me incluyo, no tenemos una vida tan alucinante para que la gente quiera saber lo que comemos, dónde estamos y con quién estamos.
No, evidentemente no se trata de criticar a nadie por hacerlo, pero sí es interesantísimo, creo, que analizar estas situaciones, porque es verdad, ahora igual no tanto, se siguen viendo, pero antes, Vanessa, había como una especie de psicosis, no sé si por MasterChef o a este tipo de programas, a colgar todo lo que se comía, siempre platos súper guay, preparados de forma espectacular, ¿eh?
Sí, ha llegado. El tema de la comida ha superado todas las expectativas.
Sí, es una cosa que... Pero si te paras a pensar, llega, roza lo absurdo, ¿no? O sea, no sé. Por eso decimos, claro, una persona que oculta esta tristeza, los que están a su alrededor, ¿lo pueden detectar o no?
Claro, es mucho más difícil detectar una depresión en la que la persona se pone en una posición activa para ocultarla que una persona que no. Entonces, desde ahí va a ser más difícil, pero hay ciertos tipos de sintomatología que a lo mejor no es tan fácil ocultar, como las alteraciones del sueño, del apetito,
ajá,
el desinterés por actividades que antes te satisfacían y que ahora pues dejas de hacerlas. Ese tipo de cosas sí que nos puede dar pistas sobre que algo está sucediendo ahí.
Bueno, imaginemos que no se le detecta y que tienes con esa percepción de ocultar esa tristeza, ¿no? Detrás de, con esa dictadura de la felicidad. ¿En qué puede desembocar? ¿Esto puede desembocar en una depresión? ¿O en algo peor? ¿O no? ¿O se queda ahí tal cual?
A ver, claro, si tenemos una depresión o un malestar emocional intenso y lo vivimos nosotros solos, desde, como decíamos antes, una perspectiva individualista,
sí,
es mucho más difícil,
claro.
Eso pesa mucho más, porque ahí tenemos dos problemas. Primero, el problema que estamos pasando, y después la presión por ocultarlo y el tabú que genera eso nosotros mismos.
Uh-huh.
Entonces, claro, va a ser de entrada no compartir, no tener una visión comunitaria, siempre va a ser un factor de más riesgo.
Bueno, no olvidemos una cosa, que esto siempre va por barrios, ¿eh? Tanto Vanessa como yo, las preguntas son muy generalizadas en este caso, pero ya sabéis que este tipo de cuestiones son siempre muy, muy personales. O sea, hay gente que con poco cae en una depresión y hay gente que no.
Uh-huh.
Esto depende de muchos factores, ¿eh? La última pregunta que quiero hacerte es muy banal, pero que para mí es muy importante. Y aprovechando que te tengo aquí y que sabes del tema, Vanessa, ¿qué sentido tiene colgar una foto en las redes sociales donde se ve la playa y tus pies? O sea, la fotopié famosa, porque todo el mundo lo hace. Y yo aún no lo he hecho. He de confesar que no lo he hecho y que he estado tentado, pero siempre me da mucha rabia este tipo de cuestiones. Y digo, pero ¿cuál es la sensación de transmisión de vacaciones? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? ¿Por qué es una fotopié con la playa detrás? O sea...
Bueno, supongo que los pies certifican que estamos nosotros de alguna forma, ¿no?
Sí.
Aunque la mayoría de las personas no conozcan nuestros pies, bueno, de alguna forma se certifica que estamos ahí, de alguna y también supongo que no poner el cuerpo entero, eso ya es más, ahí entrarían otro tipo de factores como pueden ser los propios complejos y demás.
Sí.
Digamos que los pies, pues podemos salvar un poco, ¿no? Desde ahí. Pero estamos certificando a través de ese pie que nosotros somos los que estamos ahí en esa playa.
Bueno, entiendo perfectamente lo absurdo de la pregunta que acabo de hacer, ¿eh? Pero que no va más allá. Lo entiendo perfectamente, pero en serio, de verdad, ¿nunca habéis reflexionado sobre la fotopié de la playa? Porque la amas a la vez que la odias. O sea, es una serie de sentimientos encontrados curiosísimos. No sé si había alguna explicación psicológica detrás de esto, aparte del postureo clásico, ¿eh? Del que es, en el fondo, del que estamos hablando, de esa vida descansada, perfecta. Mira, estoy en la playa, fastídiate.
Es mostrar solo eso, una parte y asentarte, ¿no? Son los pies los que están asentados ahí en la playa y... Soy yo la que estoy aquí, ¿eh?
Doncs, Vanessa Rodríguez, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per esta charla que has tenido aquí con nosotros y esperemos que el postureo se quede solamente en eso, en postureo y no nos afecte más allá de todo eso.
Esperemos que sea así.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta, no sé quin hora és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper. Ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar.
Punt d'arribar a la una del migdia, tancarem Herrera, COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant del gel, parlant de l'escassetat de gel. Per què no hi ha gel? Quins motius hi han perquè costi i fins i tot vagi racionat, limitat la venda? És una qüestió que a mi em sembla força insòlita, no? Però segurament tot com pràcticament tota la vida, té una explicació i buscarem aquesta explicació i aquestes raons directament amb el gerent de la de Catalana de Gel, l'Albert Adell, que ens explicaré, la situació, el per què, quina situació, per què estem dins d'aquesta situació amb el gel. Que bé, si ets un restaurant, si ets un bar, doncs igual sí que tens un problema. Home, si ets un consumidor habitual, doncs igual tampoc és tan problema, no? D'això en parlarem a migdia, Cope Catalunya i Andorra. També parlarem dels celíacs a l'estiu, precisament perquè investigadors del CSIC han identificat una molècula que podria servir per tractar la celiaquia per via oral. Parlarem també de l'alimentació dels celíacs a l'estiu. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a migdia, Cope, amb Pilar García Muñiz.